dies i bueno, no m'ho imaginava que pogués ser així.
I amb aquest apunt hem arribat a les 6 i 4 minuts. Tota l'actualitat torna a l'informatiu vespre de les 7.
Més informació a ib3notícies.com.
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Se pot graduar una mica, que m'ho tinc.
Centenars de pel·lícules, ficció, documentals, curtmetratges, cinema internacional de primera fila, grans noms com Gael García Bernal, Trinidad Holm, John Wilson, cinema espanyol esperadíssim, El cerquerido de Sorogoyen, amb Javier Bardem i Victoria Luengo, per exemple, i talent balear, també. La 16a edició de l'Atlàntida va començar divendres en les primeres projeccions i avui dedicam tot el programa al festival que ja s'ha convertit en referència al món del cinema. Avui emeten l'Aviador des del Museu d'Art Contemporani i Esbaluar, una de les seus de l'Atlàntida d'enguany. Des d'ara i fins a les 7 parlarem amb Rafa Cortés, que reestrena en una versió remasteritzada Jo, pel·lícula independent de culte rodada a Mallorca i que ja fa 20 anys que es va presentar. Després rebrem Òscar Bernàcer i Jona Martínez Ortueta, director i guionista de Xam, una altra de les cintes que es podran veure al festival, ben igual que la car de Joan Porcel, guanyadora al passat Festival de Màlaga. Parlarem amb el seu protagonista, Lluís Garau. Tot plegat, des d'ara mateix i fins a les 7, tenim a Flavio Encinas i Lluís Méndez al control de la tècnica, al set d'IB3 Ràdio, aquí al Baluar, Marga Cifré als estudis centrals, Pep Díaz a la producció. Arrencant.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.
Cabeza a mi marido.
Ich bin Bruno.
Hans.
A mí me dicen Nicolás.
Yo soy que viene antes.
Yo me voy adentro, que hace mucho frío y estoy viendo una serie de televisión de miedo que me gusta mucho.
Yo necesito esta botella.
Si yo te conociera, te daría la botella y tú te la llevarías y mañana me traerías otra.
Ich trinke nicht, danke.
Ah, natürlich trinkst du.
Yo le zurcí una manga.
Y hay una cosa que me preocupa. ¿Qué pasó allá?
¿Allá?
Yo miente a mí mismo. Oh.
No te entiendo.
Ich weiß, dass Sie hier sind. Yo no toco nada, está todo arriba. Ich arbeite hier.
Die gibt's bei mir nicht, okay?
Yo tengo que ir a trabajar, es tarde.
Was? Ich!
Ich komme. Si yo soy Hans.
Yo no te conozco.
Pero me baja.
Prefiero que estés tú.
Deien que així sonava el tràiler de Jo fa 20 anys, amb actors pràcticament amateurs, alguns amb poca experiència en molt de cinema. Tota una història que va armar Rafa Cortés i que de qualque manera va marcar tota la seva trajectòria. Com estàs, Rafa?
Estic molt content. Bé, estic bé.
Què queda d'aquell Rafa Cortés de fa 20 anys?
Bueno, en realitat m'imagino que tenc aquell més tot el que he acumulat damunt després, vull dir que he de tenir-ho tot i alguna cosa més. Energia, a lo millor, me'n falta de llavors, però ja ho suplim amb certa, no sé si dir-li sabidoria o prudència.
Experiència en tot cas. Has tornat a veure la peli fa poc?
Fa molt que no. L'he tingut que veure trossets per la digitalització. M'han passat David Vall de Pérez i la gent d'Escandalo Films que estaven fent aquesta feina, algunes parts per determinar tendències de color i de més, i ho vaig veure amb una pantalla bastant gran, amb un bon so que tenien allà on treballaven els temes d'imatge, i me va reconnectar amb moltes parts del meu cos que tenia dormides.
Quines sensacions passen pel teu cap, sobretot, no? Com a cineasta?
Mira, hi ha una cosa molt interessant. Primer, jo vaig fer la pel·lícula sense pensar en el públic del moment. De fet, no té molt clar que pensàs en el públic. És a dir, vaig fer una pel·lícula molt personal, a lo millor molt destinada a un tipus de públic prescut a lo que era jo mateix, una persona interessada en el cinema, que anava a festivals, que veia pel·lícules que a lo millor no eren les que estaven a més cines. I en aquest sentit vaig fer una pel·lícula que va servir per juntar molta gent de moltes parts del món, i a lo millor molt poca gent de cada una d'aquestes parts. Ara me'n dono compte de que això també va servir per fer una pel·lícula bastant atemporal, bastant deslligada de la moda del moment, i més amb un estat mental que amb un estat concret de lo que era el món llavors o seria el món ara.
De tota manera, sí que toques temes o avances temes que després s'han repetit bastant a la ficció, del cinema espanyol, europeu, diria jo. Jugues en la identitat, jugues amb allò que volem ser i que segurament no podem, i amb els contrastos d'aquestes identitats, no? I tot això després és vera que s'ha transitat bastant. I a més tot parteix d'una imatge, que t'arriba a tu, crec que de nit, o de bastant jovenet, i que te marca en certa mesura. I a partir d'aquí desenvolupa la història.
Així és. Jo vaig estiuetjar en el poble d'Estellans des de petit, la meva padrina era d'allà, i el meu padrí, diguem que tenia a bé passar unes setmanes a l'any, els estius allà, i el que feien els pares, pues, com seguim fent els pares ara, era intentar col·locar els nens tot el que podien els estius, i me'n recordo que un dels anys que vaig anar allà, tindria 10 o 11 anys, hi havia un senyor que no me sonava de res, però que en el poble ja havia estat tots els mesos que jo no hi anava, i ja s'havia com mig instal·lat, ja era qualcú allà de dins. I, bueno, bàsicament, un dia va sorprendre, mentre decoràvem el poble les paperines i demés, amb un exabrupte violent, una cosa bastant inexplicable. No sabem què li va passar, se va variant sa casa, va rompre vidres, i van acabar traient-lo de casa seva, tot el poble expectant, en els braços sagnant, i va ser una imatge molt forta, els ulls com a fuits. I bueno, bàsicament, jo el que me va passar és que me vaig quedar intentant entendre que li havia pogut passar a aquell senyor que aparentment no tenia cap problema. I vaig parlar amb Alex Brendemühl i li vaig contar que ets alemany, Mallorca, tu que ets alemany, no sé, que podríem intentar fer la pel·lícula que explicàs el que te passa per de dins quan ningú se n'entera de que t'està passant algo tan fort, o una pel·lícula que podríem fer a Mallorca i que tu podries protagonitzar. I així ens van posar a escriure.
El protagonista, no? Aquest estrany que arriba a un context que no és el seu. És molt curiós perquè després entrevistarem Òscar Bernàcer i Jon Ortueta, que són els responsables d'Eixam, que també juga, no?, amb aquesta figura de l'alier que arriba, diguem, a una comunitat ja consolidada, d'alguna manera, no? I el pes també que té el poble, no? Aquest plató natural, que en aquest cas és Estellencs, que actua com un personatge més. És un tòpic dir això, però allò és molt palmàric, això succeeix.
Sí, jo penso que en el final el que contem és una cosa molt senzilla, i és que això me va passar ja de petit. De 5è A me van posar 6è C a l'escola, o de sobte comences a fer feina, una feina nova, o algo més senzill, te conviden a un sopar que no coneixes a ningú. Lo normal és que tinguem una tensió per encaixar, perquè mos acceptin, per agradar, per, jo què sé, per almenys per no ser la nota discordant, per disfrutar-ho. I crec que aquesta sensació de voler encaixar, de voler trobar els punts en comú, de voler sentir-te a gust, és universal. I aquí van trobar una manera de contar aquesta història que estava no només lligada a la idea d'encaixar, sinó a la idea de transformar-se, de trobar-se, de cercar, en el cas del personatge d'en Àlex, una nova identitat que l'ajudàs a encaixar en aquella casella que havia deixat buida algú que feia la seva mateixa feina, que d'alguna manera tenia la seva funció social, algú que va desaparèixer i que ell ve a substituir. Sense sobreron al principi, però que a poc se n'adona compte que és la seva única forma, o la única forma que ell troba per encaixar en aquell poble.
I aquesta és un poc la història, el manco, el motor d'allò, 20 anys després d'aquella estrena. I molts d'espectadors, Rafa, amics, admiradors, per què no dir-ho, es varen quedar molt de temps esperant el segon llarg de Rafa Cortés.
Jo estava entre ells.
I han passat molts d'anys, fins a Amanece en Semana, que s'ha estrenat fa relativament poc, i molta gent no sap allò que ha fet en Rafa Cortés pel mig.
Bueno, d'entrada, clar, això, si ara parlàssim amb una terapeuta, amb una psicòloga que vaig tenir, tindria una resposta segurament no irejables. Però, sobretot, a mi m'han passat dues coses. Una, tot l'èxit inesperable que me va donar jo, tot el retorn que me va donar jo, va ser excessiu, va ser molt més del que jo esperava. I segurament aquest aplaudiment tendre que cercam tots els que ens dedicam a fer algo visible, em van donar una ració de taza i media. Vaig tenir molt més del que esperava i molt més del que necessitava. I crec que això també m'ha col·locat en una situació en la qual una de les raons, possiblement equivocades, per fer cinema que tenia, ja se va anul·lar. Ja vaig deixar de necessitar que me diguessin que ho havia fet bé. Tranquil, Rafa, t'estimam. Totes aquestes coses que potser necessitam els artistes quan mos es posen per primera vegada. I crec que això va facilitar, o va dificultar, depèn de com ho mirem, un llarg temps per dedicar-me a altres coses que me van fer disfrutar molt i me van ajudar també a construir una personalitat o una manera de ser, com a, ja no només com a professional, sinó com a persona que agraeix molt. Vaig dedicar bastant de temps a fer feines publicitàries.
Mm-hmm. Grans marques, a més.
Sí, amb molt d'èxit i amb molt de gust. I me van deixar fer una cosa que no és habitual. Jo he estat un autor fent publicitat, que és un contrasentit, però se suposa que un realitzador publicitari se li suposa realitzar les idees d'un altre. I a mi me van deixar jugar moltíssim i vaig inclús aprendre a fer coses que ara mateix estic aplicant a les meves feines de ficció. I d'alguna manera també crec, i ho diré amb certa ironia, li vaig evitar en el públic moltes de les meves, dels meus processos. Hi ha molta gent que ha de rodar cada dos anys, cada tres, i en molts casos podrien estovir mos en el públic. I jo espero que hagi estat també una forma de trobar els projectes que me valen més la pena. Amanece en Semana va ser un projecte de transició. Jo necessitava tornar a que se confiés en mi des de l'indústria, perquè feia molt de temps que no rodava. I dic, encara estic en la situació de fer exactament el que sent que vull fer, diguem, per lo menys.
I ara ens ho contaràs, Amanece en Semana, que com a mínim te va servir de transició. Vares també treballar amb grandíssims actors i actrius, i d'això també se n'entreu un aprenentatge. Deixem tornar un poquet al rodatge d'allò, perquè parlaven del context, d'aquest personatge que també és el mateix Pablo d'Estellens, i també un repartiment molt coral, en gent que malauradament ja no està, me'n recorden en Rafael Ramis, de Miquel Pujol, autèntics actorassos, no? En el cas d'en Miquel, que no era actor, de fet, no? Se dedicava a altres feines, com sap tot a Palma, no? I ben dedicat, per exemple, a la rebosteria, entre altres qüestions. I treies, o semblava des de fora, que treies el màxim a cada un d'aquests actors, que algun d'ells, com dèiem, no eren ni professionals. No sé si aquests trucs que jo me'n recordo, que me contaves fa 20 anys, que utilitzaves per treure aquest profit, te sortien de natural o això també se treballa?
Jo crec que vaig trobar aquests trucs per necessitat. Ja hi havia un curtmetratge anterior a jo que vaig fer en el Festivalito de la Palma, de la illa de la Palma, que tractava sobre un heroi que havia salvat algú d'una erupció volcànica, en la qual me vaig veure obligat a treballar amb gent que no eren actors i no vaja, ni tenien necessàriament ganes. I jo me vaig sentir, no sé com dir, segur de tenir que fer coses que potser si hagués tingut més pressupost no hagués fet d'aquella manera. I me van donar una clau, i és una clau que he seguit treballant molt. Ara te parlava de la publicitat, tu ara parlaves dels desapareguts, vull esmentar en Mateu Vidal, en Mateu de Satanca, que era un dels pilars del poble d'Estellens, i que també, desgraciadament, no mos podrà acompanyar demà en el Rívoli. I que d'alguna manera pues, bueno, era un tipus que simplement tenia una gràcia i que amb ell pues, li deia això jo troc que tindries que dir aquests se creuen que han guanyat la Bundesliga i ell se'n reia i ho deia i te n'adonaves compte de que si trobaves el punt en cada una d'aquestes persones aconseguies coses que per un actor són molt difícils perquè un actor normalment el que ha d'aconseguir és que aparegui el que fan a vegades aquests de natural, que és que estan reaccionant a coses d'una manera real, no? Mm-hmm. Quan te peguen una galtada, una de les clàssiques és que l'actor se l'espera i posa cara de que el pegaran. El més difícil per un actor és posar cara de que no te la pegaran, la segona presa. I és una exageració, però s'entén l'ofici de l'actor així. Amb aquests, de vegades a la primera presa tens el millor, i a la segona els hi canvies tres coses, els despistes amb dues idees i tornen a fer-ho millor que ningú. I n'Àlex m'ho deia, m'obliguen a fer-ho molt bé.
Nales, que a més de protagonista ha dit recentment que jo és la seva pel·lícula favorita, o sigui que amb això i que per cert estarà demà també, no? A partir de les 7 en el Rivoli amb aquesta, se pot dir restrena?
Podríem dir-li restrena,
una segona vida aquí.
És una segona vida, una reviscolada, és com que és mort mou un dit, perquè tampoc crec que no anirem a anar cines i tal, però tindrem una segona vida en plataformes, tindrem una segona vida també en cineteques, possiblement a alguna filmoteca, no puc avançar massa coses, però a col·lació d'això d'en Àlex és molt possible que tinguem un passe molt, molt interessant aviat. I vaja, et segur, però no ho puc comptar. I res, estic molt content perquè m'adona l'oportunitat també de, no sé, una pel·lícula que no la vam veure massa a Espanya, que va tenir només 5 còpies funcionant.
Que en canvi per festival se va passar ja moltíssim i va col·leccionar premis.
Sí, 120 festivals vam anar, en dues còpies també, perquè tenien que anar una a un festival i mentre viatjaves l'altre en el següent, anaves veient-se que tenies en marxa. Pues bueno, m'adona la sensació de que hi ha molta gent, o hi ha una gent, que no va veure la pel·lícula en el seu moment i que la podrà veure. I també me'n dono compte que una pel·lícula com aquesta, 20 anys després, ets tu, que has canviat molt i que està bé mesurar la distància en tu mateix a través de la pel·lícula, que és una cosa que me tocarà fer a mi també demà.
A partir de demà, a partir de les 7 al cinema Rivoli, aquesta segona vida de jo, esmentaves de passada aquests projectes que sí te fan ganes, imagina que estàs parlant de ficció, imagina que el plural que has utilitzat no és gratuït, i imagina que qualque cosa podràs dir també.
Sí, sí, vull matitzar només una cosa. Deies a partir de les 7 demà, és a les 7 demà.
A les 7, només a les 7. A les 7. No, dic que a partir de demà segona vida de lloc.
Ah, vale.
No, dic perquè... He construït malament la frase.
En el Rivoli la passarem una sola vegada i ja està. I bueno, pues, molta il·lusió me fa que l'Atlantia mos hagi donat aquesta oportunitat de començar amb aquest passe a la nova vida de lloc. I sí, me demanaves els nous projectes. Bueno, jo parlo en plural sempre per, no ho sé, perquè potser són jo i jo que estan parlant en plural moltes vegades perquè hi ha projectes que encara no els he compartit massa, però estic amb diverses coses, totes elles, quasi te diria que malauradament les vull fer a Mallorca. Me fa molta il·lusió poder situar la meva propera pel·lícula, que és la que té més avançada, que per ara té un títol Raymond, que és el nom d'un tal Raymond que quan puja de classe social li diuen Raymond perquè no saben dir-li com toca i acaba la gent escrivint-li el nom malament. És una d'aquestes coses d'identitat que m'agraden a mi.
Que podem vincular-la amb Fiona al curtmetratge, no?
Sí, totalment.
En Vicky Luengo, per cert, que també serà protagonista d'aquest festival, amb el Cerquerido.
Cert, mira, jo per ser prudent no puc dir que en Vicky i que en Enric...
No, dic que en Vicky estava a Fiona, això
sí,
segur.
Això segur.
I que en Nauquer també.
Nauquer també i Enric Sifans. I tots tres m'han manifestat la seva voluntat de continuar en la pel·lícula. Però han de ser prudents i han de ser coherents. Fins que no tinguem les coses a puest o tinguem dates, puguem veure que els interessos, si les dates concorden, poden firmar contractes, no estic autoritzat, no me sent autoritzat a dir-les. Però sí que puc dir que, com ells, estan comptant amb interessos d'altres actors molt, molt, molt grans, i n'hi ha un que si tot va bé, repetirà també, que ho dic en tota de confiança, però tenim molta amistat, que és en Àlex Brendemühl, tornant a fer de Hans.
Que intentàvem tenir-la avui, però estava rodant, i ja saps com es va això de les tomes.
Que... Pues ressuscitarem en Hans. Que això bé. És una petita primícia. Que en Hans, 20 anys després, s'ha dedicat a altres coses, ja no fa feines a tanca des de llenys, i el farem participar en aquell personatge 20 anys després.
Rafa Cortés, moltes gràcies per passar pel set d'IV3 Ràdio en aquest aniversari d'allò, 20 anys, demà a les 7, al cinema Rivoli. Llarga segona vida, allò, i que efectivament d'aquí a poc en veure gaudir Raimund i tot allò que facis.
Moltíssimes gràcies. Només com a punt, no sé si recordaràs, m'has fet una entrevista fa de 9 anys, o
sí,
millor.
Sí, te n'he fet diverses, però d'aquella me'n recordo especialment.
Bueno, te vull dir que vam inventar una cosa que en el periodisme ara s'utilitza molt, que és escortar pega, perquè la vam posar en el nostre dossier de premsa, i crec que ets l'entrevista més repetida de la història del cine independent.
De fet, jo me coneixen per això, ja t'ho dic.
Si googlegen les teves frases escrites suposadament per un altre, acaben arribant a tu segur.
Meravellós. Rafa Cortés, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, gràcies a tu.
Vinga, continuem.
No he dejado de recordarte y recordar tus besos de noche por las calles del centro. Déjame entrar, no me dejes salir nunca de aquí. Nunca de ti, déjame estar cerca de ti. Quiero vivir contigo así.
Tres ràdios, entreteniment. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7 amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
Si a tu te dic pinta,
mur,
portada.
Si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. L'Aviador, IB3 Ràdio.
S'estrena el 4 de setembre als cinemes, però abans, avui, de fet, en només unes hores, es presenta l'Atlàntida, parlant del primer llarg de ficció de Oscar Bernácer Echam.
Així ho compartim tot?
Compartim el treball i els seus fruits. Som una comunitat autogestionada. No suposem cap despesa per a l'Estat. A canvi, no volem que enreden en les nostres vides. Hi ha unes normes i les complim, però cada un fa la seva vida.
Les cases, les terres, no tenen amo?
Sí, la comunitat.
La comunitat.
I, efectivament, dirigida per Oscar Bernácer, que ja és aquí amb nosaltres. Oscar, com estàs? Benvingut a l'Aviador.
Molt bé, Oscar. Bueno, superbé, superagust. Molt content de ser aquí.
I escrita per Joana Martínez Ortueta, que també ens acompanya avui al set de IB3 Ràdio, recordem, un programa especial de l'Aviador des d'Es Baluard. Com estàs, Joana?
Molt bé, bona tarda.
Tenim moltíssimes de preguntes, d'idees que m'ha generat el visionat. Som desafortunats que ha pogut veure la pel·li, perquè, evidentment, per entrevistar-vos crec que era molt adient fer-ho. No sé gairebé per on començar, Òscar, però per una d'aquestes preguntes pot ser típiques de periodista. Vens de curtmetratges de ficció, has fet de productor, has fet de docent, has fet jazz documental, i és el teu primer llarg de ficció. És una evolució natural o és un punt i a part, o què és això per tu?
Bueno, primer jo crec que són les circumstàncies, no?, que te duen aquí a fer... Abans ho estàvem xerrant en el dinar, que no som un director de que tingui una trajectòria molt definida, sinó que he anat sempre per coses que m'han agradat, que m'han motivat. Al principi, abans en els curtmetratges, crec que vaig començar a rodar curtmetratges i volia sempre perfeccionar un poc el meu llenguatge, no? I però després vaig descobrir els documentals i me va fascinar, i he acabat fent no sé quants, un munt de llargmetratges documentals. Sí. He passat també com a guionista de sèries, he dirigit ficció i he dirigit documentals en sèries, però no havia arribat al llargmetratge. I si és una evolució natural o no, no ho sé. Jo sí que m'agradaria ara ja passar un temps dedicant-me a fer ficció de llarg.
O sigui, has arribat a la ficció per quedar-te i ho celebrant després de veure Enjambre o això, ho celebrant.
Sí, bueno, no m'agradaria dir me quedo aquí per sempre, no? Perquè sí que te digues que si tires la vista enrere, ho veus, sí, sí. No? Que vaig pegant aquests bots. Però sí que m'agradaria parar un temps, no? O sigui, estar una estona.
Joana, com explicant això? Perquè podem dir que és un thriller rural. Sí. I baix aquest paraigua segurament hi entra això. Podem dir que... ho dèiem abans amb Rafa Cortés, arriba una persona nova, una comunitat tancada, que té les seves pròpies normes i la seva manera de viure, molt especial, ho deixarem aquí, i que aquest contrast també hi és. Ets darrere del guió de la casa, que també havia aquest contrast, no?, un poquet entre mons bastant diferents, però jo te volia demanar si has hagut de fer molta recerca per acostar-te, diguem, lo que podria ser una comunitat tancada, com a la de Malpàs a l'Eixam, o que tens alguna experiència pròpia, fins i tot, o propera.
No, és tot fruit de la imaginació. És una idea que jo sempre he tingut al cap, això d'anar-me'n
a Bous. Sí, experiència que encara no has tingut.
al camp, no? Però no, és tot fruit de la imaginació amb el meu company, amb el Jorge Juan Martínez. Sota aquesta idea que tenia jo, no?, esgarrifosa de què ens passa a les persones que no som capaços de tindre un sistema de convivència en què realment tots estiguem bé, no?
Sempre, còmodes, no?
Sí, sempre n'hi ha una cosa amb el poder, no?, que inclús les millors idees acaben torciéndose.
Jo, és vera que he llegit a qualque banda que se podria comparar amb Asbestas per allò de thriller rural, però fixeu-vos, jo tiro així a l'aire, i vosaltres, si no està d'acord, m'ho deis tranquil·líssimament, però jo he trobat referències a Midsommar, he trobat referències al Bosque de Chalamet, he trobat fins i tot referències a Picnic a Hanging Rock, o sigui, estic parlant de pel·lículons, de la història del cinema, més o menys recents,
no?
Està
malament.
Jo no sé si vos han dit, però clar, que això de comunitat, i fins i tot la líder, la doctora d'aquesta comunitat, té qualque cosa d'aquell coronel curs d'Apocalipsi Now.
Sí, sí, totalment.
Tot això rula en el vostre cervell quan estàveu escrivint, o no?
Jo penso que no, conscientment no, però clar, tot el que consumim, no? Clar, com a espectadors va fent poso, no? I totes les novel·les que llegim, El senyor de les mosques...
També.
Sí, fa poso, clar.
Sí, nosaltres també a nivell... angoixa i violència tenia molt present sempre Perros de Paja, Straubox. No? I...
És que hi ha coses de Peckinpah aquí,
sí, indubtablement. Sí, sí, per xerrar de la violència. No és una pel·lícula, ni hi ha violència, no? Però no és una pel·lícula que crea la violència va cap on, per una altra banda en la nostra pel·li, comparada amb la violència que normalment mostrava en Peckinpah. Però sí, era un referent per mirar com el protagonista, el Dustin Hoffman, se va quedant una mica aïllat, no? d'aquesta població i de com a poc l'angoixa li pot... Bueno, també n'hi ha i ja se podia xerrar d'una altra cosa, no? Que és el tema de la gelosia, les relacions personals de parella i tal. Però sí, era una de les nostres referències. També La Costa de los Mosquitos i de les més recents teníem La Playa, Suro...
Sí, en Suro bueno. No havia pensat, t'ho he de reconèixer, però,
sí.
Però
ara que ho diu, sí. Sí, però bueno, aquest món rural... Sí que és cert que ens hagin dit que li pots recordar algú a Asbestas, ens ha agradat, que perquè clar, és una pel·li que ens ha... Que, bueno, que,
peliculón.
Personalment tinc una admiració, no?, per Isabel Peña i Rodrigo Sorogoyen.
Que
i,
també fa coses molt diferents.
I que fa, clar, que crec que són molt valents quan plantegen els projectes i són un referent, no?, de com a cineastes i contadors d'històries.
Clar, se parla de la gestió de recursos naturals, d'aquestes comunitats que intenten fugir, jo crec que qui més qui manco, no?, passa com a Joana, no?, que sí que de qualque manera somien de qualque dia poder deixar la jungla d'asfalto i provar una altra cosa, però també se xerra de maternitat, se parla de relacions de poder, fins i tot de rols de gènere, se parla de moltes coses molt ben integradetes, però també que és una pel·li amb moltes capes, no?, que jo crec que la psique dels personatges te va com a seduint, no?, la Nina, bueno, és que intent no fer spoilers, però se me'n va, no? Bueno, històries i personatges que van composant el puzzle, que crec que cada un té molta amiga, no? Molta personalitat.
Que bé, que lo hayas vist així. Sí, a veure, és un projecte en el que hem treballat molts anys, 18 anys, i penso que se nota, no? Abans era una pel·li molt llarga, massa llarga, però després de molta feina, aquesta destil·lació, pense que queda, no? Que arriben aquestes capes, no? I que els personatges, o sigui, que és una pel·li coral en què n'hi ha molts personatges, pense que ben definits, o era la intenció, no? De que pots empatitzar amb més gent i no només amb el protagonista. Mm-hmm. I que n'hi ha moments, no?, que dius, és que jo en aquesta situació... Pot ser la meva decisió també seria aquesta tan roïna, no? Per què no? Per què no? Si el que està en joc és més important.
Rodada en valencià, també. No sé si teniu còpia en castellà, encara no.
Sí, n'hi haurà una versió doblada al castellà, però bueno, és la versió original és el valencià, sí. Està rodada a la comarca de l'Alt Palància, no? Que són unes muntanyes que no són massa conegudes. Les poblacions de Begís, Toràs i el Molinar són les que estan més a prop dels llogarets, no? Dels dos llogarets. A la pel·li surt Malpàs, que és un únic llogaret, però està rodat en dos, perquè sí. Necessitàvem espais diferents en cadascú. Però estan molt ben integrats i a nivell paisatgístic tens també això, que n'hi ha una mena de fascinació per la natura, la sensació de llibertat que ofereix una muntanya, no? Els arbres, el que passa que aquí també és un espai que està cremat, que ja dona també un pos també més fosc, però a poc aquesta mirada cap a la natura se te va tornant una miqueta més tancada, no?
I més fosca, a mesura que s'enfosca la història.
I tens una sensació de presó més que de llibertat.
Sí, totalment. Això ho aconseguir perfectament. I a més, en l'ajuda d'un repartiment, que jo no sé si vos va costar molt, però és que són actorats, començant per dos Pablos, Molinero i Derqui, per la Maria Berenguer, per cert que has treballat amb Joana, amb un parell d'ells a la casa, ja sortien també.
Sí.
Actorassos i actrius increïbles que han fet molt de teatre, també. Sí. Que això cal destacar-ho, perquè això crec que se nota.
Sí, no, i molts d'ells... Bueno, ja
o qui fa molt de teatre.
Molts d'ells ens coneixem ja de fa molts anys, de València,
sí.
I hem treballat junts en molts projectes audiovisuals, Però sí que és cert també que fora dels Països Valencià són menys coneguts perquè no han tingut aquestes oportunitats de rols més protagònics en els llargmetratges. I jo crec que aquesta és una molt bona oportunitat per a ells perquè tenen papers molt, molt interessants tots, no? Tot i que és una pel·li coral que té un protagonista i un antagonista, com ha dit la Joana i has dit tu abans, no? d'aquest poso que deixen els personatges, tots els personatges tenen un subtext, una càrrega cadascú que fa pensar, i això és una de les principals coses que volem nosaltres amb la pel·li, que sigui una pel·li molt entretinguda, que els espectadors s'ho passi realment, estigui capficat, no? en la història, però que quan acabis la pel·li pugui pensar, no? en aquesta gent, no? No només en els protagonistes o en els antagonistes, sinó en tots. I en dir, bueno, si jo fos un d'ells, no? si a jo m'ha passat això, si jo necessito una segona oportunitat i me surt aquesta opció d'anar a un lloc, no? que me donen a canvi de poder viure aquesta segona oportunitat, unes condicions que pareix que no estan escrites, però tothom les té com molt ben arrelades, no? Què faria jo? Què faria?
Jo crec que la segona oportunitat és un dels lemes, no? o dels mantres de la pel·li. No? No sé si el dret a dir-ho així, però sí, el fet de poder tenir una segona oportunitat crec que és una qüestió que acompanya tota la cinta, que està plena de girs també, per això que deies de mantenir l'atenció perfectament. Jo ara no me'n record quant dura, està al voltant de l'hora i mitja, i això m'ha fet molt curta aquesta.
Sí, 99 minuts, no arriba a 100 minuts. Sí.
Parlàvem dels actors, parlàvem del context també que juga un paper fonamental, de la música també, que està molt ben posada. Sí. Ja. De qui és la cançó final?
La cançó final és de la Maria, que és una
és la mentida, no?
Sí, és una artista valenciana, ja no diria és jove, però ja no diria emergent, no? Perquè ja està consolidada. I és un talentasso, sí. I la banda sonora és de Raquel Sánchez, que també és un talentasso.
I la Maria va participar també com a actriu.
Sí, forma part de l'elenc. Surt, hi ha un moment que canta en directe, sí, és ella, sí. Però clar, nosaltres el que volíem és que formés part de la comunitat, que no fora una
veu externa,
una afegida, no?
Sí, sí,
i llavors li van
proposar... Canta en un moment molt especial, que no revelarem, sí, però sí.
Sí, però surt en les reunions, no? Sí, hi ha moments que ella surt per ahir, i això li va agradar molt, aquesta proposta de dir, bueno, prova't per primera vegada com a actriu, encara que no tinguis un paper molt destacat, però sí que tens un moment molt important de la pel·lícula que jo voldria que el fessis tu, i va quedar superbé.
Això va ser molt bonic d'aquest rodatge, no? I molt especial, que com que era un llogaret tan xicotet, necessitaven que tota la gent que sortira fossi sempre la mateixa.
Clar.
Aleshores, els figurants van estar allà
sí,
amb nosaltres, no sé, 10 dies, 2 setmanes... Sí.
En contracte de 30 hores.
Van portar els nostres fills també per això mateix, de mira, per aguantar l'altra mare, m'aguanté a mi mateixa i portem els fills i ja entenen una mica per què el pare està fora tant de temps.
Tant de temps. No pensis, Joana, que no m'ha quedat en la dada de 8 anys, has dit.
Sí,
però jo crec que no són tants,
Sí.
Són del 2012. Jo crec que el primer guió...
No era 2008?
2008
si
ve la crisi.
Si són 14 també són molts.
Bé. Sí, sí, no, jo crec que són molts. Sí,
I això m'ha de l'oportunitat de demanar-vos per escut allò que li preguntava al Rafa Cortés, allò que costa fer llargmetratges aquí a Espanya.
Sí, és molt complicat.
Encara.
Sí, costa molt, com diuen, levantar la financiació.
Alçar el finançament és molt complicat.
Tu tens un Goya, no, Òscar?
Bueno, ella també. Nosaltres com a
productors
tenim un Goya, el de Mentre seas tu.
I la gent s'ha de pensar, home, si han guanyat un Goya,
toca una porta
i se n'obren 6.
Alfombra roja, no? No. Cada projecte és diferent. I bueno, sí que és cert que aquests creadors i aquests directors i directores que complin els cinemes, que són estrelles, no? Que pot donar la sensació de que tots tenim aquesta... que fins i tot ells ho tindran difícil per les pel·lícules. Però pot donar una sensació errònia de que el 92, 93, 95% de la resta no està en aquesta història. Anem per una altra banda, els finançaments són els mateixos canals, però és tot molt més complicat.
I que cada projecte es comença de zero, pràcticament.
Sí, sí, sí. És avaluar-te de zero, sempre. Sí, 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 sí.
A partir de les 9, que no se'm va passar com a recordar, a les 9, en punta al cinema Rivoli, sí. Eixam, Enjambre.
Sí, sí.
Jo crec que té un bon ull, després de tot el cinema que he vist a la meva vida, que és molt... I jo l'auguro un recorregut molt llarg en aquesta pel·li.
Que bé, estaria molt bé.
I això de l'èxit és molt relatiu, però jo crec que funcionarà molt bé, perquè sí. A més és això que dèieu, no? que hi ha molt de públics que poden perfectament entrar en aquesta història. Mm. I que es verà que és thriller, que es verà que és rural, però moltes altres
curta.
Coses.
Sí.
És breu, però...
Sí.
O que passa molt ràpid. Com a
sí, nosaltres ens hem quedat molt contents. I quan passa això, que no sempre passa, ja va bé, ja està interessant. I després, bueno, faran tot el possible perquè la gent conegui la pel·li, que li pugui arribar i que pugui veure-la i que pugui valorar-la i xerrar d'ella i compartir-la, no sé. Això ja farem el que puguem, però bueno, estem molt contents.
Que dèiem al teatre.
Sí,
Òscar Bernàcer, moltíssimes gràcies, director.
A tu.
Joan Artueta, guionista juntament, que no, crec que no ho hem dit, amb Jorge Juan Martínez, no li llevem de Jorge, el marit que té. Sí. Moltíssimes gràcies per estar aquí.
Gràcies a vosaltres.
Continuem a l'IB2, són les 6:43, continuem escoltant les músiques que acompanyen també en aquest festival. Abans escoltaven La Bien Querida i ara és el torn de l'Asa, que també té concert programat en el festival.
Puso los pies. Hay amores y luego montañas, las que a mí me vieron crecer. Y si un día me haces abandonarás, muchacho, mi alma daré. Marcharé a la ermita mañana. Si tú no me quieres bien, por el camino verde ya no me verás volver. Por el camino verde ya no me verás volver. Por de tu ventana, ahí se marchitan las flores y no vas a regarlas, mejor déjalas en el campo si no vas a cuidarlas.
IB3 Radio es formación.
IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals, ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
Josep, com
Hola.
Estàs?
Molt malament, fa Porque... molta calor. És a dir,
Pens calor, posa'ns aire.
No, ara estic bé aquí.
Fa calor psicològica.
No ho sé jo.
Sí,
psicològica. Quan hi ha vacances?
Quan hi ha vacances?
Nosaltres?
Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
Xiu-xiu és tot l'estiu.
Sí.
Ah, que bé.
Servei públic.
Servei públic total.
Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador i Betres Ràdio.
Abans de res, t'he de felicitar, estàs d'enhorabona, està funcionant beníssim la carn, entrades exaurides, gent que enxerra, una forta repercussió. No sé si tot això t'ho esperaves, no sé com ho estàs vivint i com te sents.
Que estàs avorrido.
I tu?
També. Haciendo el tonto.
Hola.
Qué bonito, cabrón.
Hola, ¿eh? ¿Me oyes?
¿Esto te gusta? Tu ets ballarí, no? Jo t'he vist per xarxes.
M'agrada ballar.
I efectivament, entrades exaurides, gent que enxerra i molt. Parlant de la carn, se va poder veure el dia 25 en Esbaluar, aquí mateix, on estem avui emetent programa especial de l'Aviador. I es podrà tornar a veure dia 1 d'agost a les 9 a Cine Ciutat. Guió de Pere Sastre, Joan Porcel i Lluís Garau, dirigida per Joan Porcel, interpretada, protagonitzada per en Lluís Garau. Com estàs, Lluís?
Hola, Rafa.
Te faig la... És Nekati Moyà, no?
Que sí, faig... claro. Te faig... Sempre si me surts tu.
Sí, perfecte, encantat. Te faig la mateixa pregunta que se feia o te'n feia Nekati, no? En aquest àudio. No? T'esperaves tot això que ha generat la carra a partir de l'espectacle, diguem?
No m'ho esperava. No... Saps què passa? Que jo sempre tinc un poc el síndrome de l'impostor i mai penso que les meves coses les pugui veure molta gent. Després me sorprenc, m'aduc una alegria i mira, això que me llevo.
És el que te lleves. Tot surt d'una idea que evidentment tens i que transformes en un espectacle. Se la pot dir obra de teatre, se la pot dir acció performàtica, se la pot dir com vulguis, en tot cas impactant. Te fiques a un escenari, convencional o no. Evidentment en públic, te connectes a Dirty Roulette, que és una d'aquestes aplicacions, llocs on la gent interactua així com vol, pot xerrar, pot mostrar el seu cos o pot fer d'altres coses. I a partir d'aquí la cosa fluye. I això va ser la carn, l'espectacle, se va convertir en pel·lícula. Vareu guanyar a Màlaga. Clar, guanyar a Màlaga és molt fort, perquè és un festival dels més consolidats de l'estat espanyol, Lluís. I no t'ha demanat abans de Màlaga, que després hi tornarem, però després de Màlaga, què ha passat amb la CAR? Continua el seu recorregut per sales comercials, festivals?
La CAR, de moment, ha estat seleccionada South by Southwest London, que també és un festival internacional molt important.
L'única espanyola, per cert.
L'última espanyola competició. Ara venim aquí i... Encara no ho podem anunciar, perquè aquestes coses no se poden dir, però se viene un festival molt important.
Se viene grande.
Sí,
no? Se viene
grande. I realment estic molt orgullós perquè, bueno, és un èxit dels marges. És el que jo xerràvem amb en Marcos Augusto, que també me'l va entrevistar, que és això, que hem de confiar en la nostra feina, perquè no vol dir que sigui minoritari o que no interessin el públic massiu. Simplement... té una altra forma, una altra manera d'explicar les coses, no és comerciant, no és una pel·lícula a l'ús, clar que no, és una pel·lícula d'una forma, pot ser més abstracta, pot ser menys narrativa, pot ser menys conclusiva, el que li vulguis dir, però no vol dir que no interessi, i això és la demostració.
Està claríssim. Lluís, a la CAR, espectacle, te ficaves a un escenari i començaves a fer coses, evidentment sense xarxa. Aquí hi ha un muntatge, hi ha ja allò que tot allò que implica una pel·lícula de cinema, però és veritat que amb un llenguatge poc convencional, no? perquè mostres un poquet el procés, mostres les interioritats d'aquesta aplicació, però també les teves, o del protagonista, diguem. Jo no sé fins a quin punt te despulles, Lluís, com a persona, i si m'apures no vull saber-ho, però allò que traspues és veritat, no? És aquesta solitud que al final també pot tenir aquesta gent que consumeix aquest tipus de sexe o de relacions.
Mira, la meva manera de crear és tan honesta que no decides el que vull mostrar. Jo me'n recordo que vaig fer aquesta obra de teatre per posar-me en contra del teatre establert, del cànon de teatre clàssic. Tenia ganes de rompre una mica i per això volia fer una cosa que fos totalment diferent i que fos connectar-me en directe, que la gent no entengués que estigués passant, que fos un element performàtic en si mateix. Jo vaig crear la Carme amb aquesta intenció. La Soledat va arribar molt després.
Molt després.
Però perquè és honest, és un treball honest. I llavors la performance té aquest misteri que és que no el puc controlar jo. L'obra se va més grossa que el creador. I és quan realment demostren que l'art és superior a nosaltres. I jo no sóc, jo com a artista, jo sóc un vehicle de l'art. L'art és una cosa que està per sobre de tots nosaltres, no? I la Carme és aquest exemple perfecte, mos ha superat. M'ha superat a mi com a creador, però mos ha superat a nosaltres com a equip i ha transcendit. Bueno, aquestes coses passen quan realment expliquen una cosa, bueno, no només honesta, sinó també única, especial, diferent.
I el límit.
Sí.
Bastant el límit.
En el límit i en el límit de lo que són les convencions socials.
Totalment.
Jo estic superorgullós de que això sigui un projecte mallorquí. Perquè me n'he d'anar fora si jo soc d'aquí? Perquè no puc fer les meves mogudes aquí a Mallorca, precisament? Estic superorgullós de que les institucions públiques hagin respost en aquesta pel·lícula. Jo no me n'he d'anar a Barcelona. Sí, visc a Barcelona, però jo vull fer aquestes coses.
Ho dius bastant, no? A més, a la pel·lícula, som mallorquí.
Claro, quasi
cada vegada que te connectes amb el teu interlocutor, sigui que siguis, no? Sigui de Mallorca, sigui mallorquí, i fas bandera d'això.
Totalment.
I, a més, amb la teva manera de parlar. Has tingut qualque dilema moral en el sentit de... Clar, a l'espectacle no jugaves exactament les mateixes regles que l'interlocutor, que no sabia això que tu estaves fent. No sé si de qualque manera també la peli, aquest jugar al límit, t'ha fet reflexionar. Lluís, no m'estiré passant una mica?
Mira, totes les obres que interessen contenen un misteri. Mm-hmm. Sempre hi ha algo que el públic no acaba d'entendre i que se qüestiona moltes coses, sobretot línies legals o morals o ètiques, no? Jo estic en aquesta posició. Qualque dia potser hauré de contratar un advocat, no ho sé, de moment no. Però sí que és vera que claro, la Carme té aquest component una mica punky en el que el públic se pot demanar, però anem, això és legal, no és legal, això se pot fer, no se pot fer. Bueno,
tu estigues pel mig.
Jo ni m'he entrat ja, claro, però sí que és vera que és aquest fet de que també, i reflexió sobre el fet, el teatre, la deriva del teatre ja no té la popularitat que tenia antes. Ha quedat en un reducte. Llavors, per això, tampoc... també visc amb aquesta tranquil·litat de que la gent no se va pel carrer pegant per una obra de teatre. Mm-hmm. Si fos un streamer de YouTube, potser sí que seria una cosa més sèria. Però el teatre ara mateix viu aquest moment.
Sí.
Jo soc defensor del teatre i defens, sobretot, que la Carme, la versió teatral, té un aconteixement únic i repetible. I el que viu la gent que ha vengut a veure l'obra és una experiència que no oblidarà,
segur,
i que li marcarà, segurament, que se'n recordarà d'aquell xaval que va fer aquella obra i que feia això. Se'n recordarà, segur. Bueno, el teatre ha de viure el seu procés. Jo no seré qui el rescataré i qui l'ajudaré a sobreviure, però, bueno, des de luego que tinguem ganes de fer teatre.
Continues fent la Carme, l'espectacle?
Sí, tinc un període de bolos més. Estic intentant anar a Argentina, que és un dels meus somnis com a creador. Perquè
no m'estranya. Tot et bull a Argentina,
exacte.
Si parlant de teatre. Exacte.
Realment, sí, és vera que és difícil. Ells tenen una situació que no poden cobrir molt de gastos, llavors és com a complex, però tinc moltes ganes d'anar i sé que ho acabaré anant. Ja vaig estar a Colòmbia i m'agrada molt. I a Espanya segurament me queda a Sevilla, que també tinc dates, però encara queda.
I quin recorregut li veus a la Carme pel·lícula, a part de l'Atlàntida, a part d'aquest festival que ja està seleccionat, de l'altre gran que no se pot dir encara? Perquè després t'hauràs d'enfrontar també a l'estrena comercial, i aquí és el públic ja sense filtre.
Sí, la Carme a nivell de sales, el novembre anirà a sales comercials, llavors ten aquesta data. Però després jo el que tinc ganes és de que la Carme arribi a Filmin i que se vegi no a internet, perquè jo sé que al final Filmin la gent la té a la tele, no? però sí que crec que és una pel·lícula que té moltes ganes que la gent vegi a l'ordenador. Perquè és on jo he vist les pel·lícules que més m'han marcat a la meva vida, i crec que la relació que tenim amb l'ordenador i les pel·lícules que hem vist a l'ordenador, i ara és tampoc malament que digui això, però les pel·lícules que hem piratejat són pel·lícules que ens han marcat moltes a la nostra vida, no? No vull dir que m'agradaria que piratellessin la carn, però bueno, si ho acaben piratellant, que ho facin, m'és igual.
Lluís Garau, de moment, no a l'ordinador, però dia 1, a les 9, a Cine Ciutat, a pantalla gran, La carn, la pel·lícula dirigida per John Porcel, interpretada, protagonitzada per Lluís Garau. Llarga vida a la carn i tot allò que facis, a més, amb aquesta actitud. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Rafa. Gràcies per tot.
I fins aquí a l'especial aviador. També tindreu xiu-xiu des d'aquí, des d'Esbaluart, amb ocasió de la Atlàntida, amb aquesta edició, la 16a, que reuneix moltíssimes d'estrelles, de grans noms del cinema internacional i també d'aquí. Ens acomiadam en Nacho Vegas, un altre dels protagonistes, i parlant de música que acompanyarà també les projeccions d'aquest Atlàntida. Ens veiem demà a partir de les 6. Vagi bé. No les conviene ir a menos que quieran ver o escuchar algunas cosas que no querrían repetir, a menos que quieran buscar una poción milagrosa a base de sándalo y de jazmín, o comprar agua de San Ignacio para hacer algún sucio trabajo. Tan solo quieran adquirir un precioso ojo de venado, porque de otro modo, si no fuera así, no les conviene ir. Les conviene ir.